La caravana, amb Joan Trias.
5 minuts que passen de les 4 de la tarda. És divendres, i tot i que el dia no acompanyi massa, alegria perquè a la caravana es vesteix de gala per rebre el cantant i actor de musicals Ricky Merino, Núria.
Ha plogut bastant des de que Ricky Merino es va donar a conèixer el concurs musical Operación Triunfo, concurs, per cert, on ràpidament va destacar pel seu carisma i talent musical. Des de la seva sortida a l'acadèmia no ha parat de treballar, encadenant projectes musicals i televisius, fins a treure el seu primer àlbum el 2021. Podríem dir que els musicals són part de la seva vida, de fet, sense anar més lluny, l'hem vist actuant musicals de la talla de Rent o Gris, i ara estem a només unes 5 horetes de veure el debutar al Tívoli de Barcelona interpretant el personatge d'en Sam, a un dels grans musicals de la història, Ghost.
Ricky Merino, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Ricky, ara ho deia la Núria, la nostra companya. Avui divendres 7 d'octubre a les 9 de la nit debutes al Teatre Tívoli, on et posaràs la pell d'un dels protagonistes del musical, en Sam, del musical Ghost. Com van els nervis?
Pues lo estaba comentando. Barcelona me impone un poquito. Barcelona me impone. El resto de ciudades de España también, pero Barcelona es especial. Me impone un poquito. Aparte que creo que he actuado muy poquito aquí en esta ciudad. Y me hace ilusión.
¿Qué te esperas de esta nit?
Pues espero, por favor, que vaya bien.
Espero
que venga gente al teatro. Y mira, llevo 2 semanas que no he hecho el musical porque tuve que parar por un proyecto de televisión que tenía. Uh-huh. Y vuelvo con muchas ganas de volver a conectar con Sam. Porque siempre que hay un pequeño parón, luego la vuelta al trabajo y a la conexión con Sam es muy bonita.
¿Qué te dona esta conexión con el personaje de Sam?
Pues me lleva a sitios que yo de manera natural no iría. Me lleva a sentir y a reflexionar cosas que el Ricky de a pie no haría. Este musical, por ejemplo, me lleva mucho a pensar en el más allá y en si hay vida más. O sea, mi padre falleció en 2010 y hay muchas veces que el musical me lleva a pensar en eso, sobre todo hacia el final. Y eso es algo que me ha regalado Ghost. Yo creo que nunca me había vuelto tan reflexivo hasta este último año.
Yo creo que Ghost es un musical, no descubreixo res, evidentment, és un musical ple de sentiments, ple de valors universals, no? Precisament un personatge com el Sam et fa això, recuperar sentiments que el Ricky Merino de normal no recuperaria.
Sí, mira, yo para empezar soy un tío que soy muy poco romántico y Sam tampoco es romántico.
No lo sé.
Yo no soy romántico y Sam resulta que tampoco es romántico al principio. Es un gran conflicto que tiene él. Pero luego durante la obra, la obra es un viaje del héroe clásico de la novela clásica y él va descubriendo sus sentimientos hacia Molly y aparte tiene que salvarla, ¿no? Y todo ese tipo de emociones es algo que yo, claro, en mi día a día no vivo tan intensamente, primero porque no me he muerto y luego porque no tengo que salvar. O sea, es una cosa muy drástica y muy, muy extrema, pero lo vivo. Lo que hace es que no paso de puntillas por ahí, sinó que lo que siente el personaje yo también lo siento.
És important recordar en el teu cas que tu i David Bustamante us alterneu el paper de Sam al musical d'agost. Protagonitzar el mateix paper que fa un artista de la talla de David Bustamante et fa com molt respecte o no?
Sí, no t'ho voy a negar y Sí que me da respeto. Es decir, yo en mi vida jamás me compararía con David, pero me parecería absurdo, ¿no? Porque son momentos diferentes y David tiene una trayectoria de 20 años de carrera que le avalan y tiene un público muy, muy fiel. Sí que a veces me da un poquito de reparo porque, por ejemplo, cuando hay sesiones, están muy, muy, muy diferenciadas las sesiones que hace David y las que hago yo. Uh-huh. Pero siempre hay alguna persona que se ha confundido y coge entradas para David y resulta que es mi función. Ahí, por ejemplo, siento un poco de presión porque sé que estoy en desventaja porque la gente juega con la ilusión de verle y a veces me ven a mí y eso, por ejemplo, es un poquito de presión negativa.
Aneu a veure Enrique i que us sorprendrà també, home, aneu a veure Enrique. Sigui com sigui, i sense entrar en comparacions, però cada Sam té un algo diferente, una esencia diferente de cada uno de los dos, ¿entiendes?
Sí, es verdad que los dos estamos dirigidos por la misma persona, que es Silvia Montesinos, que respeta el trabajo de Federico Belloni, que fue el director original, uh-huh. Y es verdad que yo siempre digo que los actores de musicales, hoy también lo he dicho, somos imprescindibles, es decir, formamos parte de una pieza, de un engranaje, pero somos una pieza más, y David y yo estamos dirigidos de la misma manera como está dirigido también el cover, es decir, y si entras una persona nueva, estaría dirigida de la misma forma. cada uno luego aporta algo de sus propias vivencias y de quién es. Es verdad que David es una persona totalmente diferente que yo, y cuando Cristian Sánchez, que hace de Carl, luego también hace de Sam en algunas funciones, lo hace él, lo mismo, ocurre lo mismo. Pero todos estamos dirigidos de la misma manera, de manera que al final el objetivo y el arco de personaje es el mismo.
El més difícil d'interpretar Sam és que Ghost parteix d'una pel·lícula dels grans clàssics del cinema?
Eso es una gran responsabilidad, porque Ghost forma parte del imaginario colectivo. Todo el mundo ha visto la película. Es de esas películas que se ponen todo el tiempo en televisión, Navidad, y cuando no es Navidad, todo el tiempo. Y la gente viene al teatro queriendo ver la película, porque tiene ese componente romántico y nostálgico que la gente quiere ver y quiere recuperar, y no quiere que se le chafe, ¿no? Quieren que seamos respetuosos. Y realmente el musical respeta mucho la esencia original. Es muy parecido a la película, con la diferencia de que cantamos. La película no es musical. Y luego, por ejemplo, todos los efectos especiales que hay en la película, en el escenario, ocurren con efectos de magia. Pero luego las escenas del torno de barro, la caracterización, todo es muy fiel a la película aposta, porque tenemos que ser fieles a lo que el público quiere ver.
Clar, m'han explicat, jo encara no l'he vist, i aniré a veure-la, perquè em fa molta il·lusió a veure Ghost, a més una de les pel·lícules de la meva infantesa, però m'han explicat que creueu parets.
Sí, ese es uno de los momentos que la gente más grita entre el público. Sí, vino cuando se montó la primera temporada, sé que vino un mago italiano, un ilusionista, y todos estos efectos pues están creados por un mago, y al final es mucho más sencillo de lo que parece, pero no se puede decir.
No, pero
es muy efectista, luego en el escenario ocurre y la gente se sorprende.
Si parlem d'altres personatges, en aquest cas de protagonista, hem de parlar d'Anna Dax, que dona vida a la Molly, ¿no? A la Barella en Sam. ¿Cómo está trabajando ella?
Mira, Ana es una de las actrices con mayor verdad que yo me he encontrado en la vida. Y venimos de que la temporada anterior lo hacía Cristina Llorente y luego le hará Stan Pretty Woman, y ahora ha entrado Ana Dax. Y mi historia con Ana es que Ana y yo, durante los castings iniciales de Ghost, en 2019 nos presentamos los dos, y los dos llegamos a la final. Y a Ana y a mí nos pusieron siempre como pareja. Es decir, yo siempre hacía las escenas con Ana. Era mi Molly y yo era su Sam. Y cuando llegamos a la final, la primera temporada, no nos cogieron a ninguno de los dos, nos quedamos fuera. Y ahora yo entré en la segunda y he entrado en la tercera. Y volver a recuperar a Ana y volver a sentir lo que sentía en esos castings, que me lo hacía tan fácil, es un lujo. Y luego me está ocurriendo con ella una cosa que hacía tiempo que no me pasaba, viendo teatro musical. Y es que me emociona, y un día en unos ensayos me puse a llorar y no me lo esperaba, y tuve que recomponerme para poder seguir con la escena, y eso solo me ha pasado con ella.
¿Tens por que et passi el directe, això? Que t'emocioni tan...
Sí, luego en el escenario está todo más controlado, porque, sí, porque estás con la adrenalina y tienes todos los sentidos puestos, ¿no? Pero yo creo que en ese día, en ese ensayo, yo estaba como con, no sé, con los muros bajos. Me puedo emocionar, por ejemplo, me pasa con Ana, y cuando vengas lo sabrás. En la final de la obra, ella es muy de verdad. O sea, todo lo que hace es muy, muy de verdad. Es alucinante. Yo hacía tiempo que no había un talento como el de ella.
Entenc, Riqui, que és molt important que els actors tinguin una molt bona sintonia, i més amb una obra com aquesta, no?, fora de l'escenari.
Sí, y esto es algo... Este es mi primer musical de gran formato que está girando ahora por España. Y mis compañeros me dicen que no es lo habitual, que nos llevemos todos tan bien y tengamos tan buen rollo, pero facilita mucho el trabajo, porque luego en escena... Al final, con los que más trabajo son con Cristian Sánchez, con Ana Dax y con Ella Ruiz, ¿no? Que son Carl, Sam y Odamay. Si me llevo bien con ellos fuera del escenario, luego dentro se nota, y esa química está, y eso también es muy bonito.
Ara ens ho deies, Riqui, que a l'obra hi trobem altres personatges, com ara en Cristian Sánchez, que interpreta l'amic i company de feina d'en Sam, en Carl, també la Ruiz, que dona vida a la mèdium Odamae. També hi trobem actors i cantants com Joan Mas, que fa el paper del lladre, Òscar Albert, Joaquín Olivan, en fi, què t'ha dit. És una obra molt coral, no? Encara que Ghost sigui els personatges principals,
sí,
és una
sí,
obra
sí.
molt coral,
sí,
no?
Sí, sí, jo sempre he valorat molt lo que es el trabajo de un ensamble, o sea, porque los protagonistas sin el ensamble estaríamos muy vacíos y el espectáculo sería muy pobre, y justamente en este espectáculo todo el ensamble tiene una fuerza y una importancia brutal, porque todo tiene que estar ambientado en este Wall Street de los 90, y en todo momento tienen que salir, pero todos, incluso Damai está acompañada de sus hermanas, que lo hacen Jules y Natalie, y son estupendas, es decir, todo el mundo tiene mucho peso. Y luego me gusta mucho porque es un ensamble con mucho talento, en el que todo el mundo se sabe los papeles de todos, es decir, si Ella se pone mala, Natalie, que en el musical hace de su hermana, se convierte en una Adamae, ¿no? Y esto ocurre con muchos de mis compañeros. Esto es algo que yo creo que la gente que no está tan acostumbrada al teatro musical desconoce, ¿no? Y es que todo un ensemble, incluso los que no son protagonistas, saben y pueden totalmente defender el papel de un protagonista. Por eso digo que todos somos prescindibles.
Avui estem parlant a La Caravana amb Riqui Merino, que avui debuta al Teatre Tivoli de Barcelona fent aquest musical d'agost en el seu paper protagonista. Riqui, molts defineixen el musical com la màgia de l'amor sense límits, eh? Deixa'm-ho preguntar-te tu, l'amor no hi entén de límits, encara que siguis poc romàntic?
A ver, soy poco romántico, pero también me he enamorado en mi vida, ¿eh?
Ahora te he fotut un zasca.
No, a ver, también... El amor no tiene límites. Quiero pensar que el amor verdadero no tiene límites. El amor siempre está puesto a prueba. Tiene que pasar por muchísimas pruebas. Y entonces está el amor que no es capaz de superarlas todas. Y luego supongo que estará el amor sin límites que es capaz de superarlas.
Abans m'explicaves una mica la fase dels càstings. ¿Cómo te sientes cuando te truquen y te dicen, Riqui, que sí, que farás Ghost?
Ocurre pocas veces, ¿eh? Que te llaman y dicen que sí. Ocurre muy poca, me gustaría que me pasara más. Es liberador. Cuando me llamaron... Mira, en el caso de cuando al final me llamaron de Ghost, que fue para la segunda temporada, realmente no me daban el trabajo seguro. Me dijeron de volver a audicionar. Y volví a hacer la audición y tenía un poquito de miedo porque ya me llevé un chasco la primera vez y era como, imagínate que me iba a pasar una segunda. Y cuando hice la prueba y me dijeron que si yo quería el trabajo era mío, sentí una gran satisfacción, porque al final los artistas somos personas muy inseguras y necesitamos todo el rato de la aprobación de los demás. Yo necesito sentirme realizado porque desde fuera alguien valora mi trabajo y me dice que está bien. Si no ocurre, yo me siento insatisfecho y frustrado. Y en ese momento, un equipo de casting, una directora, un productor, vieron mi trabajo y dijeron, sí queremos contar contigo. Y eso me hizo sentir pues, muy satisfecho y muy, muy, muy liberado.
¿Es el musical que más ilusión te ha hecho, fins ara?
Sí. Me gustó mucho hacer Rent, porque fue mi primer musical, y es verdad que es uno de mis musicales favoritos, le guardo muchísimo cariño, pero Ghost era un musical que tenía... O sea, estaban entre mis musicales favoritos después de oír el disco del West End, de la versión de Londres, y me gustaba muchísimo. Incluso con mis amigos de Mallorca decíamos de hacer una versión amateur porque lo queríamos hacer. Por eso cuando vine a España y hubo audiciones, yo me presenté corriendo, porque es un personaje que me gustaba mucho y la obra también.
Clar, Riqui, llegint la teva trajectòria, un se'n dona compte que ets un gran amant del format dels musicals. Ara ens deia Rent, per exemple... Es mi musical favorito, por cierto.
Rent.
Sí.
Es el musical favorito de la gente que le gusta mucho el teatro musical. Sí. Luego al público general no le llega a gustar, que es algo que no entiendo. Pero...
Pues, te he unido aquí en la historia, porque es durísimo, Rent.
Y aún así sigue siendo bastante actual.
Sí, sigue
siendo bastante actual, pero cuando a día de hoy se vuelve a hacer, ya no conecta tanto. La gente no sé por qué me da mucha rabia, porque a mí me gusta muchísimo. Y me acuerdo que vine al Rent que se hizo último aquí en Cataluña por Daniel Anglès, al cual también me presenté. A ese también me presenté y también me dijeron que no.
Hago un llamamiento.
Pero luego Dani me llamó. Pero luego ¿sí? Daniel Anglès sí que me llamó y me ofreció... Porque lo iban a hacer en castellano y me ofreció un papel, pero no lo pude hacer porque ya había pasado toda la vorágine de OT y fue imposible. Y Rent es un musical que está a día de hoy muy infravalorado.
Completament d'acord, Riqui, completament d'acord. És el format en el que et sents millor, en els musicals?
Sí, sí. Fíjate que luego tengo muchas ganas de hacer ficción y me han salido algunas cositas en televisión que están ahí a ver si salen o no y me hace ilusión hacer alguna serie, alguna ficción. Pero es verdad que en los musicales, yo creo que es porque al fin y al cabo mi primera formación artística, aparte de la carrera que hice, fue en teatro musical. Entonces es verdad que me tira mucho, me gusta.
Tu saps que als que els agrada el futbol diuen allò de jo de pequeñito ja era del Barça o era del Madrid. Tu de petit ja pensaves, hòstia, jo vull arribar a fer musicals?
No lo tenía tan claro, no. Yo, a mí de pequeño me gustaba actuar y me gustaba cantar. No tenía claro si quería hacer musicales, porque también en Mallorca no había, cuando yo era pequeño, esa cultura de los musicales. Y tampoco veníamos a Madrid. Y en Madrid yo creo que tampoco había tantísimos cuando yo era pequeño. Ha sido algo que me ha ido surgiendo más de mayor.
Clar, tenim a Riqui Merino amb nosaltres i no vull acabar aquesta conversa amb ell sense parlar d'Operació Triunfo. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. I vaya marxa, no?
Así me fui.
De Ghost
a... Así me fui con esta canción.
¿Cómo hace la experiencia de participar en un talent como Operación Triunfo tan gran, no?
Pues mira, Me parece increíble que ahora va a hacer 5 años.
Uh-huh. El 2017 va a ser.
Sí, entonces van a hacer 5 años y me parece que fue hace uno. O sea, me parece alucinante. Yo siempre digo que fue como un trauma bonito. Y mis compañeros también lo dicen. Fue un trauma muy bonito porque luego todos estamos un poco traumatizados y tenemos... O sea, es muy fuerte cuando me junto con algún compañero de OT, solo hablamos de OT y de la que vivimos allí. Entonces eso se queda como muy marcado. Fue la gran oportunidad de mi vida. Fue el casting que me salió muy, muy bien y el que me abrió las puertas de un mundo en el que hasta ahora estaba muy complicado. Así que le estoy súper agradecido.
Claro, me has dicho un trauma muy bonito, me has explicado lo bonito, pero ¿por qué trauma?
Bueno, porque al final Operación Triunfo es un formato muy, muy complicado a nivel de exigencia personal y mental. Estás dentro de una academia siendo examinado y valorado 24/7, no solo los días de gala. Al final los días de gala eran los días que más me gustaban, ¿no? Porque el trabajo estaba se veía. Pero luego es un programa de televisión que se emitía, eso era un encierro en una casa y la gente te valoraba todo el tiempo, estabas todo el tiempo a examen. Y eso era muy duro de procesar, sobre todo para unos chavales que entran en una academia y no tienen... Ellos lo hacen por la parte artística, ¿no? Y por el amor a la profesión, pero no tanto por la experiencia del encierro, ¿no? Eso es, yo creo que es lo que llevábamos peor, porque ninguno éramos carne de encierro, de reality. Uh-huh. Éramos caso de talent, pero no de reality. Y ahí eso te pesa un poco.
¿Ho recordes tot, Riqui?
No.
I on si recordes això? Això sí, perquè és música nova que has tret després, no?
Sí.
Cantant amb Ruth Lorenzo aquest carnaval. ¿Quin és el gènere musical amb el que se sent més còmode, Riqui Merino?
Me gusta mucho el pop. Y el pop es lo que más me gusta, pero es verdad que escucho mucha música británica, inglesa, entonces que es mucho pop electrónico. ¿Qué es esto? Es decir, escucho mucho Years and Years, Mabel, entonces es verdad que me nutro mucho de lo que se escucha allí. Que es verdad que en España no se suele hacer ese tipo de música, se escucha más la música importada de fuera. Pero hubo un momento en mi trayectoria como cantante y como compositor que quería escribir canciones que yo escucharía si no fueran mías. Es decir, yo escucho este tipo de música, pues quiero empezar a hacer la música que yo mismo escucharía si fuera otra persona. Y por eso hice este disco y este single.
T'hem de deixar anar ja, que has d'anar cap al musical. Deixa'm preguntar-te sí. Una coseta final.
Però llego, creo que estoy a 15 minutos.
Projectes?
Pues mira, acabo de grabar ahora mismo un talent show, porque aparte de todo esto también me meto en televisión y soy presentador. Entonces,
no paras, ¿eh?
No paro, he presentado ahora un talent show en Telemadrid y me hace mucha ilusión dar la oportunidad a nuevos talentos. Y entonces hemos hecho eso, va a ser a emitir ahora. Estoy con Ghost y estoy grabando canciones de lo que sea un nuevo disco.
¿Qué saldrá?
Pues no lo sé, de momento los estamos grabando. Hay dos temitas ahí que quiero ver si los cuelo en una cosita que no puedo contar.
Vale.
Pero el disco, me supongo que este año ya no, pero el año que viene.
Riqui Merino, com sempre, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres a la caravana. Que vagi molt bé avui al Teatre Tivoli de Barcelona i no us el perdeu, Gos, que val molt la pena. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Sabeu què? No ens han fet fora.
Hey, hey, hey! De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Arriba a la Macedònia 2.0.
Més informació amb l'estil de sempre.
Pura elegància.
Camins, segona temporada.
Ni a Disney ni a Netflix.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel, també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
4 minuts i ja arribarem a 4:45 de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ja saps que m'agrada molt allò de plantar fora la pantalla, eh? Avui, uau, com no hi hagi sostre...
Avui diluviant.
Ho tindrem una mica mullat, tot això. De seguida ens portes el teu top 5 i la teva pel·lícula relacionada amb la notícia de la setmana. Abans, però, vens del Festival de Sitges.
Sí, de dos dies, avui és el segon.
Sí.
Una gran marató.
Com estan anant, això?
Estan anant molt bé,
sí?
La veritat. O sigui, estan a venir petites sorpreses. Algunes eren esperades, com ahir amb en Jaume Balagueró, que va estrenar Venus, que avui es tornava a passar.
Que va estrenar, de fet, el festival mateix, eh?
Sí, el festival. Uh-huh. El va obrir, bàsicament.
Molt aplaudida, no?
I va ser molt aplaudida. També és una mica això, la retrobada també amb ell. Fa 15 anys que va estrenar REC, també al Festival de Sitges. També s'entén una mica el festival aquest any com el deixar enrere els fantasmes una mica de la pandèmia. Mm-hmm. Ja no hi ha tantes restriccions... Bueno, no hi ha restriccions, entre cometes. I, vulguis o no, aquell retrobament amb el públic, perquè és la màgia, una mica, entre cometes, de Sitges, allò, els aplaudiments, els crits, les rialles, una mica aquesta interacció. I no tant el fet de festival com per la premsa i totes aquestes coses més institucionals. I hi ha una perspectiva molt bona per aquest any. Jo de dir, potser farem algun rècord, potser hi hauran petites coses que dèiem, ah, no ens ho esperàvem i guanyen coses, o altres que dèiem, oh, seran boníssimes, i no acaben sent...
Ara ens deies, però va, quedem-nos amb aquest bon gust de boca. Ens deies Jaume Balagueró. Que, ha tornat el Jaume Balagueró de REC?
El de REC és molt difícil, i ell també fuig, no de manera directa, però jo crec que d'una manera indirecta, perquè allò és com una càtedra de l'horror així modern i més a nivell europeu, entre cometes, perquè és una cosa com molt d'autor. Sí que torna més al Balagueró desinhibit. Aquell que potser no li va sortir tan bé a un REC 3, la 4, estarem tots d'acord que era bastant...
Aquella a la boda, diguem-ne.
Sí, poc desitjable, jo. Però sí, aquell punt de fer un horror que tens moments de comèdia, altres que és més thriller, intenta tocar molts pals, li surt bé, té com a vegades buits de guió, que la gent que la vagi a veure ho notarà, però és més el... pujar-te a l'atracció del Balagueró i gaudir-ho. Perquè al final és això. O sigui, no té per què ser totes les pel·lícules de terror, aquelles coses que han de fer pensar, que és una mica el que es porta ara els grans directors nous, l'Ari Aster, el Robert Eggers, que tot ha de ser simbòlic, el símbol ha de tenir un objectiu, i aquest objectiu està lligat amb alguna trama.
Senyales, eh?
Si et passa alguna cosa allà, és terror, què més dona? O sigui, empaqueta tus coses i surt cap endavant. I aquesta és una mica també la gràcia, i si entraves, i jo hi vaig entrar, i la majoria dels crítics hi vam entrar molt fort, t'ho passes molt bé.
Ara parlàvem de Jaume Balagueró, no sé si segur que sí, has pogut veure més coses. Quins plats forts tenim aquest any?
En tenim diversos. Per mi, encara que sempre hi ha les grans perles, entre cometes, perquè el Balagueró mateix ho va dir, en plan, recomanar com petites coses de Sitges és molt difícil, perquè al final és anar allà i experimentar una mica, perquè grans noms en tenim. Per mi, la que jo desitjo més, perquè jo del terror no en soc tan expert, però Rodrigo Sorogoyen presenta Asbestas aquí a Sitges, que és la primera vegada que la presenta a Catalunya, entre cometes, hi ha obra per la temporada de les estrenes a sales, i clar, perquè aquest és com el gran nom, però clar, és que trobes, per exemple, produccions com la Cerdita, que és una producció catalana i també espanyola, i que té com molt bones crítiques per les poques gent que les ha vist, Hunt, que és la coreana que presenta l'actor del Juego del Calamar, sí. que és el director, que avui mateix l'estava presentant, no sé, o avui, per exemple, que he pogut veure la de Mantícora del Carlos Bermud, que feia 4 anys que no estrenava pel·lícula, i ha sigut una d'aquelles experiències de sala de cinema de Sitges que sacseja una mica el festival, perquè és molt difícil tenir una sala de Sitges callada gairebé 2 hores.
Déu-n'hi-do.
Perquè ja sempre hi ha alguna reacció, algú s'aixeca, sí. o algú critica, algú fot un crit, qualsevol cosa. I durant gairebé les 2 hores, fins que no arribes als punts finals de clímax, la gent, però allò el petit murmuri, allò com, estem veient això o estem veient l'altre. I aquestes coses molen, tornar-hi una mica. I el vermut sempre se l'ha d'anar a veure.
Ara em comentaves aquesta pel·lícula que ha portat a Sorolla per primer cop a Catalunya a presentar-la, Les Bestes. Si no m'equivoco, és aquesta la que havia d'anar als Oscars,
sí,
en comptes
d'Alcarràs?
Sí,
estava competint amb Alcarràs i Cinco Lobitos. Exacte. La de la Laia Costa, que era Les Bestes és l'última que faltava per estrenar una mica, entre cometes, al públic general, perquè les altres dues ja han sortit de cartellera, fins i tot.
Ara sí, va, comentat tot el que està donant de si aquest festival de cinema de Sitges, anem cap al top 5 de la setmana. Què ens portes avui?
Que la setmana passada ja vam discutir una mica, sí, que són aquestes petites coses del directe de la ràdio, fora de micros. El fenomen que havia amb la pel·lícula de Blonde, el fenomen un altre cop de Marilyn Monroe, tota la polèmica i la crítica furibunda, bastant raonable, i estàvem d'acord en això, de l'enfocament de com el director i guionista, l'Andrew Dominic, havia tingut sobre la figura de l'actriu, cantant, celebrity, com li vulguem dir. Llavors era aquest... A mi em va remoure una mica el cap el fet de que en els últims anys hem vist molt aquesta perspectiva de grans biòpics, que són pel·lícules biogràfiques, de dones poderoses o dones importants o dones icòniques, des d'una perspectiva sempre com des del terra, des del fang, des del...
Superdrama, pitjor,
sí, des del racó més obscur, i mai que hi hagi algun moment d'il·luminació de la protagonista... ni tampoc... O centrar-se només en el període concret de la seva vida, en què és el pitjor. És que sempre em venia al cap la Judy Garland de René Zellweger, que van als Oscars. Clar, era com... Per què de la Judy Garland agafes aquell tros tan funest i tan, que està perdudíssima, està alcoholitzada, etc. I llavors vaig dir, donem-li la volta. Perquè el punt és que hi ha pel·lícules sobre dones importants i conegudes i històriques molt bones, fetes en la modernitat. Últimament estem portant molt coses així, perquè també s'ha de reivindicar una mica i trencar els clichés. I crec que hi han 5, hi han algunes més, però que també és la meva tria personal, i n'hi han 5 que en destaquen bastant.
De seguida entrem en aquesta tria. Mentre parlaves de Blonde, d'aquest biòpic de Marilyn Monroe, pensava, no sé si pot ser la primera vegada que guanyi una actriu un paper, com Ana de Armas, que el borda, amb la crítica a favor de la seva actuació, però en contra de la pel·lícula.
Pot ser. Em venia una mica al cap, potser, la Zellweger va ser amb Judy, també va haver-hi aquest punt, però clar, el fet de que com aquell punt més de cinema dins del cinema els agrada molt en els Oscars, aquí potser no juga tant en això, perquè no t'explica un moment fatídic seu personal dins de l'aspecte professional, perquè al final era jo, les últimes actuacions que feia Garland, crec que era Broadway, que era una cosa esperpèntica, aquí s'entra directament a la vida privada, i a més des de la base que dèiem, que potser molta gent no ho sabia, fins que no n'hagi llegit una mica, però és que està inventat, és que no és veritat, no és contrastable el fet de totes les coses que surten a la pel·lícula. Sí que les interaccions segurament amb certs personatges existeixen i van existir, però no es coneixen detalls. I la base de l'Andrew Dominic en el guió és, pues, això, una obra d'una autora que va decidir fer el que li dona la gana. Llavors, és molt difícil trobar un paral·lelisme. Sí que ha passat més en pel·lícules que la crítica estava molt dividida o que amb el pas del temps ha anat caient. O sigui, recordo molt Shakespeare in Love, que va ser una vergonya, aquella, la victòria aquella...
Pastelón, eh?
Sí, però és que estava competint amb me'n recordo, crec que era amb Salvar el Soldat Ryan, i llavors era com... És que, mare de Déu, sí. Però que tu vulguis com arriscar en algun moment i donar-li algun guió, és que va guanyar la pel·lícula, va guanyar tot, i estava nominada també la Gwyneth Paltrow, és que era com... Però per què? I crec que ens hauríem d'anar això 20 anys enrere, o sigui que és un moment crític.
Va, anem a aquest top 5. La cinquena que has triat és...
Zero Dark Thirty.
¿De verdad te crees esa historia? ¿Lo de Osama Bin Laden?
Sí.
¿Qué parte te convence?
Su confianza.
Si tienes razón, el mundo entero querrá apuntarse.
Jamás le encontrarán.
Déu-n'hi-do, ¿eh? Jamás le encontrarán.
Intensa. És la, que aquí la vam traduir al castellà, que és aquestes coses magnífiques de la traducció dels títols, de La noche más oscura,
sí.
Que és la pel·lícula del 2012 de Catherine Bigelow, que t'explica la història de com els serveis secrets i els Navy Seals dels Estats Units troben i cacen Osama Bin Laden al Pakistan. Llavors, clar, sempre s'havia vist des d'una perspectiva molt més militar, molt més, això, testosterònica...
Una americanada, vaja.
Exacte, les forces armades dels Estats Units, i darrere existeix la història real d'un agent de la CIA, que va dedicar tots els seus esforços durant gairebé una dècada, des de, no tant una dècada, però des de que ja estava feta la guerra d'Afganistan, 2006-2007, a trobar i intentar caçar Osama Bin Laden, que és, va ser durant una dècada l'home més buscat del planeta. Llavors, quina és un punt la màgia? Per què ho portem com a història biogràfica? Sí que està, no està centrada exclusivament en ella, però és aquell punt de és molt interessant, i sobretot el guió de la Catherine Bigelow, amb el Mark Ball, que és un periodista dels Estats Units que ha fet diverses pel·lícules, com Tierra Hostil, sempre ha buscat molt aquest punt de Pròxim Orient militar-polític. I en aquesta pel·lícula interessa moltíssim el fet de com és ell el vector perquè tot acabi passant. Que sí, evidentment, si els Navy Seals no estan preparats com estan preparats, i, a part, mireu l'escena d'acció de com entren al conglomerat aquell d'edificis que tenia Bin Laden i com està d'haver recreat.
Exacte, és molt, això t'anava a dir, és
molt
real.
És realista, i sobretot molta gent ho deia, els sons, el com es fuig d'aquells
clichés de Hollywood. Recordo que quan va sortir la pel·li, si no em recordo malament, Víctor, era aquesta... Si no recordo malament, era aquesta, que al principi de començar a veure els primers espectadors deien, però no hi ha imatges reals aquí insertades, i no.
No, és real.
Gravat.
Perquè passava en Islamabad, també, perquè ho van gravar en altres, més zones de Pakistan, també en zones del nord d'Afganistan, i Guantánamo també sortia, i era aquell punt, també, punt crític. Contra les primeres pel·lícules, entre cometes, que ja entraven fort el fet de criticar les polítiques repressives, torturadores dels Estats Units. I és allò que deia, no? La Jessica Chastain, que és l'actriu que interpreta aquesta agent, que li dona el nom de Maya, però no és el seu real, per això és un punt biogràfic, entre cometes, però sí que tot el que fa ella és real, contrastat, a més, per les agències i per les comissions d'investigació. I és molt interessant veure com, sí, ella no entra, ella no dona les indicacions perquè hi ha tots els estaments militars i les forces d'intel·ligència. Però és que sense la seva feina exclusiva no hagués funcionat res. Llavors, clar, sí, aquell punt de dir gràcies a ella funciona, clar, és una història interessant trobat en una cosa que està molt mastegada a Hollywood.
La trobem a plataformes?
No, aquesta sí que s'haurà de buscar alquiler, però la pots trobar a Rakuten, Apple i Google, que al final, bueno, pagava una miqueta, però una pel·lícula tampoc està pagada.
Anem a la quarta, va.
Acció!
Lucy! Estoy en casa. ¿Y por qué esto sale ahora?
¿Lucy Ball amenaza nuestro estilo de vida?
¿El FBI tiene algún caso abierto contra Lucy?
Ayúdame a salvar mi matrimonio.
¿Cuántas veces tengo que decirte dónde estaba y lo que estaba haciendo?
Vas a tener que explicarlo.
¿Estás de guasa?
Soy Lucille Ball. Si estoy de guasa, se nota. La cosa se nos va de madre.
¡Qué locura!
¿Me has engañado con otra mujer?
¡Se lo han inventado!
¿Y si me abuchean?
Si te abuchean, se acabó.
Mira, ara... Volia deixar que parlessin i que parlessin molt, perquè, clar, m'has portat un dels creadors d'històries que està en el meu pedestal, eh? Aaron Sorkin.
És el millor, segurament, en aquest sentit. Se'l pot criticar per moltes coses, tant com les seves perspectives polítiques o els seus ideals,
el
que tu vulguis, però en l'elegància del guió i en l'execució de les pel·lícules és indiscutible que és un dels millors, perquè Ving de Ricardos, aquesta pel·lícula que és exclusiva produïda per Amazon Prime, o sigui, la podeu trobar a les plataformes, t'explica la història concreta d'una setmana de l'actriu Lucille Ball, que potser molta gent, sobretot les meves generacions, no els coneixien absolutament res. Era una actriu que durant la dècada dels anys 60 feia la sèrie més vista de tots els Estats Units, però no n'hi veiem més vista com ara Elite o aquestes coses o La casa de paper, no. 60 milions de persones cada
tots
dia.
Tots Estats Units davant de la
pràcticament televisió. Es parava el país per veure els seus capítols, que eren sketches d'aquell humor molt blanc d'aquella època, perquè és que si no et valien doncs, els de la comissió d'ells i et deien, noi, t'hem tancat el programa. Llavors és la història de com ella, durant una setmana de producció de la sèrie, li surt un escàndol, entre cometes, polític, en el qual publiquen una història en el qual ella, de manera presumpta, hauria votat al Partit Comunista feia uns 30 anys.
En aquells Estats Units.
Llavors, és una mica com ella...
Estava dient en aquells Estats Units i m'estava pensant... també.
Fot 3 anys, o sigui, més o menys, en aquest sentit. I és la seva història en aquest context polític, en aquest context de la televisió, en el context també per als patrocinadors, que hi haurà molta gent que fliparà, però el màxim patrocinador és una empresa de tabac. I el context de la seva relació matrimonial amb Desi Arnaz, que era un actor exiliat de Cuba, que l'interpreta Javier Bardem. Qui millor per interpretar-lo que Javier Bardem. I reivindico molt la pel·lícula perquè és allò que dèiem d'Anna de Armas amb Blond, que només trobaven els moments obscurs. A Lucille Ball la veiem trencada moltes vegades. La veiem com la majoria dels homes que té al seu voltant la intenten arraconar o la intenten destruir o assimilar coses sobre ella que no són veritat. I és com l'evolució d'ella mateixa, el seu poder, no tant en fet d'empoderament, sinó adonar-se'n que el món se li està venint a sobre, però i què? Soc Lucille Ball, entre cometes, aquí he fet un eslògan, però és una mica el leitmotiv de la pel·lícula. Clar, t'ho desenvolupen el fet de com ella va lluitar i va guanyar, entre cometes, però bueno, això es pot veure fàcilment, tots aquests petits eslabons dels problemes que tenia en aquella setmana. I clar, no hi ha ningú millor que Aaron Sorkin que fer-te un període de temps molt concret i donar-te tota la categoria de guió i de diàlegs i de situacions entre personatges tan bona com ell.
Clar, jo crec que a Aaron Sorkin no li passa, però ara es parlaves d'això, no? Que alguns biòpics, sobretot en personatges femenins, volen posar en contradicció la gent que ho veu, no? Sí. El patriarcat que estem vivint el 2022, no? Però la història a vegades se'ls gira en contra, precisament per massa drama, no?
Exacte. I a l'Aaron Sorkin se l'ha criticat a vegades per com ha tractat certs personatges femenins. Jo no hi estic d'acord, sí que algunes escenes, recordarem que és el creador de La Bestia de la Casablanca, algunes escenes les podria haver enfocat diferent o perquè va triar un personatge femení perquè fos l'idiota, perquè respongués una pregunta que et venia de pe de guió d'un home, el que tu vulguis. En el còmput global això no es produeix en aquest sentit. Llavors per això aquest enfocament que diem de Lucille Ball és molt bo en aquest sentit, perquè sí, que la veus patir potser al nivell com en algunes escenes més light de Blond, però és que no acaba tenint aquell resultat i sobretot la mirada és completament diferent. O sigui, el punt central és ella, és a dir, Nicole Kidman, que és la que fa Lucille Ball a Blond, no és ella, són els problemes que l'envolten a ella i veure com se la mengen. Llavors, clar, sí, has perdut la mirada amb la protagonista. Tu estàs expectant per les circumstàncies, per el terremoto. Llavors no té gràcia.
Anem cap al podi, la tercera.
Esto es increíble. Hannah Arendt ofreciéndose como periodista para nosotros.
Debería suplicar por escribir para nosotros.
¿Qué tendrías que hacer?
Si no aprovechara esta oportunidad, nunca me lo perdonaría.
Por Hannah y su viaje al corazón de Israel.
Mi hija. Hannah Arendt.
Que poques dones del segle XX haurien de ser tan referenciades com ella, i sobretot nosaltres ens dediquem a la comunicació / al periodisme. Aquesta pel·lícula d'Alemanya del 2012 va ser tota una meravella, perquè clar, és molt difícil també intentar fer un biòpic sobre ella, i a vegades és més fàcil fer-ho a partir de grans personatges que són primeres ministres, presidentes, reines o celebrities o coses així, perquè han sortit molt...
Mitificar, no?
Exacte, o s'ha mitificat, han sortit molt als mitjans, pots agafar molts tòpics, hi ha com un mainstream o un relat creat al seu voltant. Amb Hannah Arendt és més el seu llegat a partir de les seves obres. Llavors, agafar un moment concret és difícil. Però crec que va ser molt intel·ligent agafar el moment en què ella se li ofereix anar a cobrir el judici a Jerusalem d'Adolf Eichmann, el gran pensador de l'Holocaust als jueus, i més des de la perspectiva d'ella jueva / alemanya. Llavors, com la seva obra la seva cobertura periodística, que és molt honesta i molt contradictòria amb els seus impulsos més viscerals, perquè aquell punt de, clar, són els anys 60 a Alemanya i els anys 60 a Israel, o sigui, és que és molt difícil fer una perspectiva objectiva del que s'està veient. I clar, és veure com ella s'enfronta a totes aquestes contradiccions, com la deixen pel terra, fins i tot el que m'han anat escoltant els periodistes del The New Yorker, que ara són com, bueno, és que la portada del New Yorker, sí, bueno, espera't. Els conservadors que han passat per allà i han dirigit aquella revista, no? Llavors, és molt gratificant veure com se la il·lumina a ella mateixa i les seves contradiccions i els seus problemes i aquells maldecaps que et crea fer una cobertura realment honesta,
sí.
I crec que el punt diferencial, que és el que no veiem a Blonde...
També hi ha algun punt, de voler apartar-la, però no, jo crec que no sobrepassa, com amb les altres pel·lícules que hem manuat.
Però crec que la mirada de la pel·lícula de Hannah Arendt és també molt bona a partir de que la directora és una dona. Llavors, no vas a buscar tant la relació matrimonial, els problemes que tenia de si vas o no vas amb el seu marit, o amb els seus editors, o amb els corresponsals d'altres diaris, o fins i tot amb la gent que l'envolta. Llavors, aquella cura es nota moltíssim a la pel·lícula. I no és tant un homenatge gratuït, sinó és més el fet d'un període històric molt important vist des d'una perspectiva d'una de les ments més brillants que ha donat el segle XX. És que no hi ha millors raons per veure-la.
M'esperava al final, Víctor, a preguntar-t'ho, però ja que ho has tret, t'ho pregunto ara, perquè arrel de Blonde, sobretot, un dels debats que més s'ha suscitat a través de les xarxes socials i de les crítiques és no calen tants biòpics de dones, sinó moltes més directores.
Sí, però 100%, i sobretot el fet de... Mira, és que em va de perles, perquè crec que no has fet cap spoiler, però la pel·lícula de Venus, la del Jaume Veladró, que ha estrenat a Sitges, la protagonista és Esther Expósito. Quina de les actrius espanyoles amb més rellevància al món de les xarxes socials està més sexualitzada que ella? La mirada de Jaume Valora ni de broma s'aproxima allò. És evident que tu pots tenir moments a dir no, és que se li veuen meves als pits... No... Clar, però és que la teva mirada ja és dolenta. De per si és el seu cos i està fent una pel·lícula, està fent una interpretació superpotent i ja està. Però clar, no és la norma aquesta. Llavors, aquest punt d'intentar fer una mica de neteja, allò, els racons i els armaris de la indústria... cal, i sobretot en les mirades femenines, no tant en el sentit perquè siguin femenines, sinó perquè no estan viciades de la sexualització, perquè sexualitzar una persona no té per què ser dolent, perquè al final la sensualitat i el sexe és una cosa completament normal, uh-huh. I en el cinema s'ha explotat moltíssimes vegades. La qüestió és quina intenció tens, quin enfocament en fas i quin objectiu busques. Llavors, clar, això es nota moltíssim. I en Blonde i en Ade Armas, tu i jo que l'hem vist, i segurament molts oients l'han vist, és que és desagradable. I quan una cosa és desagradable, però no el fet de que et porta com a espectador una contradicció...
Són imatges gratuïtes. No sé si és agradable o no, que per mi sí, però és que són imatges gratuïtes i això és objectiu.
Però quan no et porta a una cosa que et fa arriscar-te com a espectador i allò que dius, estic entrant en una contradicció, estic fent una empatia, una cosa com molt desagradable, m'ha passat avui amb Vermut i amb Mantícora, que quan no existeix això, perquè no és una intenció cinematogràfica, és el gratuït pel gratuït. Ensenyar el cos per ensenyar el cos, i llavors no té cap gràcia. I això les directores, ja t'asseguro jo, que no faran.
Anem a la segona.
Mamá, tienes que darme 50 tumanes.
Ah, sí. ¿Pero para qué?
Golnaz me ha dicho que venden cintas en la avenida Gandhi.
¿Y tus cintas de los bijis?
Pero, mamá, los bijis son un rollo.
Stevie Wonder.
Julio Iglesias.
Pink Floyd.
Michael Jackson.
Pinta labios, pinta uñas, cartas de juego.
Iron Maiden.
¿Cuánto quiere por ellas?
100 tumanes.
50.
60.
50.
60.
50.
50.
Ah, tú, ¿qué ropa llevas?
¿Son zapatos punk?
¿Qué zapatos punk?
Esos, niña.
Sí, son de baloncesto.
Pues la forma es punk.
Juego a baloncesto en el equipo de mi colegio.
¿Sabes actualidad que mai, Víctor?
És que, mira, és una pel·lícula del 2008 i la passes ara, que crec que és una de les pel·lícules que s'haurien de passar als instituts obligadíssimes, deixar de passar la Ola, perquè la Ola és una fastigosa, que un dia fotré una dissertació jo, ja veuràs. Sí, incitació al neofeixisme és el que és la Ola. Sí, no tinc una altra definició. I mira que la vaig veure jo amb 14 anys i vaig dir, bueno, no estic entenent la meitat. O sigui, amb 17 la vaig veure al tornar i vaig dir, normal. Recomposa't.
Persepolis, va.
Persepolis. Pel·lícula del 2008, de producció iraniano-francesa, entre cometes, sí. que la, potser és la millor pel·lícula d'animació no feta potser per Pixar, Disney o derivats, uh-huh. Que facin una mica aquests dibuixos, entre cometes, clàssics, que tampoc són clàssics, però més moderns 3D, entre cometes.
Sí, sí, sí.
Perquè en aquest cas no ho és. Llavors t'explica...
És molt dibuix d'adult, eh?
Sí, és molt dibuix d'adult, però també és com una mica una barreja, a vegades pensava, no? En plan, com un Picasso Dalí amb el Disney del Mickey Mouse dels anys 30, que és blanc i negre,
que
és molt plàstic, molt, que s'estira molt, i és la màgia, entre cometes, de veure com visualment una cosa com per nens petits, i t'està explicant la revolució iraniana, que era la revolució islàmica de 1979, i com a partir de la mateixa directora, que és la Marjan Satrapi, que és una directora iraniana i també escriptora, guionista i novel·lista, que va fer la novel·la gràfica, es va haver d'exiliar del seu país perquè la llibertat i les condicions normals com a ésser humà van deixar d'existir per la implantació de la... No me'n recordo si era la Ayatollah...
El Khomeini, hauria
sí,
de ser,
això,
no?
Sí, això, el Khomeini va decidir que s'acabava pues aquí l'Iron Man, l'Stevie Wonder i tot el que no sigui el que digui el Corà. Llavors, és com... T'expliquen això des de la perspectiva d'una nena, i a sobre la nena és la directora i és la guionista, i com, sense deixar de fugir de les explicacions dures del que significa per una família exiliar-se i pels amics que desapareixen, i quan tu creixes sent petita i passes a ser adolescent i estàs vivint en aquest ambient, o has de marxar amb 17 anys i t'has de trobar que la teva família viu a Iran, en aquelles situacions, doncs és molt divertit veure com funciona. Perquè no és allò de baixar la mirada cap a un nen de 14 anys i intentar explicar-li, sinó fer una cosa vertical, que tens totes les mirades possibles i ho fas entenedor per tothom. I a sobre és això, el fet de que com a biografia seva sigui tan potent i funcioni tant, i ara mateix tu hagis dit, escoltant un fragment, que això és completament vigent...
Absolutament.
Clar, és que no té més. O sigui, una pel·lícula que farà d'aquí uns pocs anys 20 anys. Que ara els anys passen aquí com els d'un gos.
Sí, 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 però...
En cinematografia. Però llavors, funciona moltíssim.
Vaig a rizar-te un poc el rizo, eh? Jo tenia clar, no sé si és així, però jo tenia clar que moltes pel·lícules utilitzen la infantesa per explicar coses molt dures. No sé si per contraposar-ho tot o perquè es fa més fàcil d'explicar. Jo crec que Persepolis se riza un poco el rizo, no? Perquè a sobre es fa amb animació.
Exacte. Jo no sé si potser tan rizar el rizo, però sí el fet de, a vegades, per no buscar-te certs problemes de sobrecarregar arguments tediosos o dramàtics, la mirada en nen o la mirada infantil és molt sincera i molt directa. Llavors, el problema és infantilitzar-ho, però és quan ho fas des de la seva perspectiva... No ho estàs infantilitzant perquè ells són infants. Llavors, és com, des del seu to, o des dels seus ulls, projectar-ho cap amunt. Llavors, clar, per això, moltes vegades, si tu veus... Posarem un cas fantàstic com és Pixar, Toy Story, amb 10 anys, la gaudeixes com si fos animació Asterix o Obelix. La veus amb 25 i ho entens tot multiplicat per 3. La veus amb 45 i dius, uah, aquí hi ha moltes coses i molts sentiments i moltes emocions. Clar, el punt és aquest. És la sinceritat i la mirada de baix a dalt, que moltes vegades és molt necessària per no caure en això, el que et deia. És que jo que dius tu de rizar el rizo, doncs imagina't en tedio i en voler aquí explicar-te que era el Coran i com entrava.
Sí, sí, sí,
ja ho veus, gràficament.
No me la diguis encara, eh? Però jo també l'hagués posat la primera.
A la gente le gusta creer en cuentos de hadas.
¿Lista?
Por supuesto.
¿Y usted?
Creo que los personajes sobre los que leemos acaban siendo más reales que los hombres que tenemos al lado.
Quin pel·liculot i quina interpretació. Jackie.
Amb Natalie Portman i la direcció de Paula Rein, que crec que és un dels directors més infravalorats pel panorama, jo què diem, de premis de los sabios del Monte Sinai, que és allò, quan parlàvem al principi de Blonde i d'Anna de Armas, de la mirada i l'enfocament, la Rein crec que fa un exercici increïble de posicionament, que és no només explicar-t'ho des de... Em reitero molt, però des de la seva mirada, sinó gairebé plantar-te a la seva mirada. Si només et faltava que fos un point of view, de que tu estiguessis caminant i veiessis els braços de la Jackie, i són aquells plans que sempre fa molt el Larraín, que són oberts en pla gairebé panoràmic, però que et centra el personatge i tu el veus des de la nuca, llavors tens tot el seu paisatge, uh-huh. i a sobre explicar-te el moment en què Jackie Kennedy viu l'atemptat de Dallas, la mort de John Fitzgerald, i després quines són les conseqüències personals per ella i com està vivint tot el procés.
Tot a través d'una entrevista que, per cert, va ser real,
exacte.
Aquesta entrevista.
Però el fet és una mica com anar colant tots aquests moments, uh-huh. és tornem una altra vegada al com planteges tu la història de la dona, que evidentment està completament marcada i trencada per aquell fet.
Clar, és el que dèiem, Víctor, una mica. Amb Blonde escenifiques tot un dramón que et podies haver estalviat d'alguna manera, o en certs trossos et podries haver estalviat, perquè és veritat que jo vaig parar de veure Blonde i vaig dir, bueno, Marilyn també va tenir moments feliços, Marilyn va fer la seva pròpia productora, Marilyn va fer multitud de coses, i no cada dia era un dramón, tot i que la seva vida sí que fos, en certa manera,
sí,
un drama. Sí,
convulsa.
Jackie és un dramón.
Absolutament.
Per què és un dramón? Perquè acaba de passar el que acaba de passar. Però, ostres, no, t'incomoda, però no et fica el dit a la llaga.
No, són com aquelles pinzellades cinematogràfiques de dir quins són els matisos, quins són els punts, quins són els fets diferencials que tu em vols explicar aquesta història, perquè és el que dius tu, les dues són drames, però no estic fent una cosa onírica. És a dir, el punt de Blonde és una cosa gairebé, és una palla mental, que en estones treu-lo de mental i ho és. Llavors, clar, és el problema. En canvi, amb Jackie sí que et pots trobar el fet de que és el dramón,
sí.
Però, ostres, el punt aquest de que ella parli tant, reflexioni, t'estic explicant com ha viscut, les converses girin al voltant d'ella.
No, i et trobes un dramón, però et trobes una dona poderosíssima.
Exacte, però que les dones poderosíssimes és evident que es poden trencar, és evident, uh-huh. que es poden viure moments hipertraumàtics, com a The Crown, vèiem a Margaret Thatcher, uh-huh. trencar-se al seu dormitori, que tu dius, la dama de hierro,
sí, sí,
en
sí,
aquest
sí.
sentit, o amb la versió de la ara em sortirà el nom i m'estic morint, de la pel·lícula. Ara em sortirà. Però amb Jackie, el punt bo i de la mirada de la Rain, i aquí és el diferencial, que és un home fent una mica el que no han fet els altres, uh-huh. entre cometes, no és allò de notalment, però sí cinematogràficament ho podríem dir una miqueta, que és això, és quin objectiu tenies a l'hora de parlar sobre la figura de Jackie? Quin objectiu tenies en aquell concret moment que agafes de la seva vida o els moments d'abans i després, com és l'entrevista que va donant voltes o que t'explica la seva història anterior? Sinó, ostres, el fet de que tu acabes sortint de la pel·lícula i dius, vale, tinc una idea, tinc una pilota d'emocions que puc anar mirant per tots els costats. En Blonde dius, bueno, ok.
Fixa't que anys després, i si no m'equivoco, no sé si és el mateix director, Diana ho intenta, i no ho aconsegueix.
Home, però és que lo de Diana va ser una cosa que no va tenir sentit, perquè era voler fer un Spencer des d'una perspectiva de The Crown amb bueno, una mirada de sèrie de telenovela de la 2 dels dissabtes a la tarda. Pues, vale.
Va, que ens queden 2 minuts i mig. Anem a la notícia de la setmana i a la pel·lícula que has triat.
Aquí t'he vingut a sorprendre, eh? Sí, sé que la notícia de la setmana potser no hauria d'haver estat aquesta, però li estem donant una categoria que no es mereixerien.
Mm-hmm,
però, clar, és aquells vídeos que hem vist dels energúmens aquests del Col·legio Major de Madrid cridant les coses que cridant,
sí.
I no ho tornem a reproduir
no,
que els tanquin i tirin l'edifici. La qüestió és que en trobar paral·lelismes amb el cinema és difícil, perquè sempre s'ha caracteritzat molt per agafar l'americanada, entre uh-huh. cometes, els clubs aquells universitaris, sí. els capa club, no sé quantos, però n'hi ha una pel·lícula que no va tenir molta repercussió fora del Regne Unit, que és The Riot Club, que t'agafa de manera una mica fictícia, entre cometes, perquè està basada en una obra de teatre que es diu Posh, que aquí li vam agafar els poixetes, aquestes coses que es portaven molt, que era una actriu urbana del 2010, els joves que m'estiguin escoltant ho saben. Que són els pijos,
sí.
entre cometes dit en britànic, no en sí. anglès, que és el club que es crea a la Universitat d'Oxford,
vale.
rodejat de tots els aristòcrates, els hijos de los magnates, els més intel·ligents, se suposa, etc. I aquell punt d'impunitat. fan una cosa a la pel·lícula, perquè es reuneixen i fan el que els dona la gana, i festetes i tot, i no sé quantos, i tenir molts diners i gastar-s'ho, i fan una cosa i es creuen impunes. I la impunitat no ha d'existir, en aquest sentit. Llavors, aquest punt de paral·lelisme de que molta gent s'està debatent de per què aquests surten allà a cridar el que criden, la sensació d'impunitat. I aquella sensació d'impunitat te la trobes en aquesta pel·lícula, a part de que són tots joves, al igual que aquests, són tots un argument, al igual que aquests, i tots estan emmarcats en l'alta esfera de l'educació, que no tanta educació.
La tenim a plataforma o no?
Aquesta del Killer, també. Perquè és allò que de trobar-la. Gastar una miqueta tampoc passa res.
La buscaré i la miraré.
Per favor.
Buscaré i la miraré. Víctor Rodrigo, com sempre, moltíssimes gràcies.
A
ens
tu.
Tornem a trobar el proper divendres. Tornes cap a Sitges o no?
Sí, i com sempre que no em detingui a la porta.
Ens explicaràs més cosetes. Va, que vagi molt bé. Que se n'ha d'anar cap a Sitges. Nosaltres anem, però, cap a la informació amb els butlletins horaris, amb Carla Buigas i Pere Joventí Balcells. Va, fins ara.